Benvinguts a l'Internauta.
Bon dia a tothom, això és l'Internauta, el programa que es va inventar en Jordi Vendrell fa 20 anys a Catalunya Ràdio i que emetem a VilaWeb, també per un centenar llarg d'emissores de la xarxa, i el diumenge a les 3 del migdia pel Punt Avui Televisió. El programa d'avui, en Vicent Partal, parla amb en Carlos Cuenca, que és un enginyer informàtic de Tarragona i que, juntament amb David Rodríguez, han creat una aplicació, Quibitas, dissenyada per millorar els municipis i posar en contacte els ciutadans amb els ajuntaments que la utilitzen. En el seu espai habitual, en Joan Jofre aquesta setmana ens explicarà tot d'aspectes relacionats amb uns ordinadors que potser han desaparegut de casa, però no de la feina, com són els ordinadors de sobretaula. Amb tot això farem l'Internauta de la setmana del 30 d'octubre.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Hi va haver una època que si a l'Internauta parlàvem de tecnologia, parlàvem de webs, ara fa molt de temps que parlem bàsicament d'apps, que parlem d'experiments, de projectes, de coses innovadores que s'estan fent, i avui ho farem aprofitant una iniciativa que s'ha presentat fa molts pocs dies a la Fira Municipal de Lleida. Es va presentar una app que es diu Civitas, www.appcivitas.com, de la qual en parlem amb Carlos Cuenca, que és un dels creadors d'aquesta app. Benvingut, Carlos, com estàs?
Bé, bé.
Aquesta és una aplicació per a mòbils i per a tauletes, no? Que naix de la conjunció de dos interessos, no? És a dir, tu eres l'informàtic, per dir-ho així, o el tècnic, l'enginyer en informàtica de sistemes, i n'hi ha un agent de comunicació que decidiu que n'hi ha un forat a omplir. Quin forat és el que vol omplir aquesta?
Bueno, de fet, un dels principals problemes com a empresa de software de que fa anys que estem a Tarragona, el problema que ens trobàvem quan anàvem a fires o quan una mica vols vendre un producte, ho dic per portar una mica cap a la història d'on al final arribem, no? El problema era que el software és algo molt intangible, i llavors quan intentàvem vendre software a mida, que és bàsicament el que es dedica a la nostra empresa, a crear software a mida, ens trobàvem que no teníem alguna cosa tangible per poder vendre-ho. I llavors, per això, una empresa de comunicació el que ens ha ajudat és, diguem-ne, a convertir aquest software en un producte. I llavors neix Civitas. Per què neix Civitas? Doncs una mica per, a través de la tecnologia, poder comunicar al ciutadà amb l'Ajuntament. Per què? Perquè moltes vegades m'havia trobat de que jo necessito dir alguna cosa a l'Ajuntament i vam trobar que hi havia com molts canals i al final no hi havia un ordre per tal d'arribar-hi.
Si no estic equivocat, em corregeixi si estic equivocat, això ja funciona en un parell de municipis, a Ascó,
a Tarragona.
A Tarragona hi ha la Pobla de Mafumet.
La Pobla de Mafumet.
Què passa quan apareix aquest app? És a dir, jo ara soc un d'Ascó i de sobte em diu, escolta, tens Civitas, baixa-te-la, què me dona a mi com a ciutadà i què li dona l'Ajuntament com a institució?
Clar, nosaltres la idea que vam tindre per convertir aquest producte en algo una mica més que fos de la ciutat, del municipi, no pas una eina genèrica, el que vam fer és que nosaltres tenim un paquet i a partir d'aquí el que fem és adaptar-ho al municipi, ja siguin colors corporatius, el nom de l'aplicació i altres aplicacions que vulguin tindre. Nosaltres al final hem fet un paquet de sortida, per dir-ho d'una manera, i a partir d'aquí l'Ajuntament pot anar nodrir-lo.
Heu dit perquè el ciutadà, per exemple, allò típic de la vorera està trencada i algú hauria de venir a arreglar-la.
Sí, clar.
Puc fer una foto, enviar-ho...
No, clar, la idea...
El dia a dia de l'app.
La idea de l'aplicació no és solament que el ciutadà participi activament en millorar el seu municipi, sinó també vam trobar que hi havia una altra problemàtica, que era com informa l'Ajuntament al seu ciutadà. Mm-hmm. Llavors, aquesta aplicació el que cobreix són les dues vies. Una, com a ciutadà, trobo un desperfecte, vull comunicar un desperfecte a la meva ciutat, al meu municipi, i llavors a través d'una aplicació mòbil el comunico. Com? Una, te la descarregues, l'Ajuntament això pot triar-ho, però el normal és que sigui gratuïta, te la descarregues de les botigues d'aplicació. Ho pot triar l'Ajuntament, però lògicament
no té molt de sentit,
no té molt de sentit que sigui de pagament. Llavors se la baixa al ciutadà, al seu dispositiu mòbil, i a partir d'aquí ve un desperfecte i diu, vaig a posar una incidència. El primer que ha de fer, no sempre, ja dic que les aplicacions es fan a mida, o sigui, tenen una base de funcionament, però es fan a mida, però la base el que té és que l'usuari que l'utilitza pot triar quina categoria creu que aquell desperfecte correspon. Llavors l'Ajuntament pot triar les seves categories, bàsicament perquè no té sentit desperfectes de platja en un municipi que no la tingui. Per donar un exemple molt bàsic, a partir d'aquí cadascú una mica s'organitza, no? Perquè hi ha ajuntaments que ja tenen un sistema d'incidències i llavors una mica ja ho tenen d'alguna manera arreglat, o inclús tenen brigades independents o han licitat algunes parts de les obres, ja sigui enllumenat, basura, jardineria, llavors es poden fer rols perquè cadascú de les brigades solucioni les seves. O sigui, l'usuari, diguem-ne, que identifica quin seria el tipus de desperfecte que troba. Una vegada trobat, pot introduir una petita descripció de més o menys on està. Llavors, fins a 4 fotografies, es podrien posar més, però en 4 creiem que ja és més que suficient com per veure el desperfecte, i automàticament l'aplicació et geolocalitza. Què és el que hem trobat? Que en espais més oberts, de vegades no és exacte, o encara que sigui exacte, l'usuari no percep, perquè el Google Maps o la tecnologia d'Apple no percep exactament, no pots percebre si estàs exactament al punt o no. Llavors hem posat el mode visió satèl·lit, amb el qual tu amb visió satèl·lit sí veus exactament si t'has localitzat bé, i si no pots moure-ho clicant en el lloc. El que hem decidit per usabilitat és que amb una sola pantalla ho puguis introduir tot. Enviar, el que fa, perquè clar, que és el que passa, la problemàtica que tenim és les connexions. Ara trec el 3G perquè si no em consumeix, les empreses de serveis pues, sempre limitant les dades, i bueno, tota aquesta problemàtica que en el futur no existirà, però ara ja existeix. Llavors el que fem és comprimir aquestes fotografies per tal que la transmissió de dades sigui la mínima possible. Per què? Perquè a més no sigui també algo costós per la persona que ho utilitza. I llavors automàticament s'envia, això s'envia cap a un sistema que ja té l'Ajuntament dintre del paquet. A partir d'aquí l'Ajuntament podria decidir o ja té implementat un sistema, llavors podríem sincronitzar el seu sistema, que ja ho hem fet amb el
Clar, perquè aquí ve l'altra part, és a dir, tot aquest tipus de productes, quan tu dones als ciutadans la possibilitat de fer aquest tipus de coses, això genera necessitats noves als ajuntaments, i no sempre els ajuntaments o poden, o estan disposats, o són conscients del volum que els cau, no? Perquè, clar, no té molt de sentit que jo denuncie que n'hi ha una cosa mal feta i fas l'esforç d'enviar-ho, i després a l'altra banda ningú ho rep i
sempre,
ho arregla.
Jo sempre dic el mateix, si no esteu preparats a rebre un bon grapat d'incidències i resoldre-les i donar resposta, no implementeu això, perquè llavors serà pitjor que millor, no solucionarà, crearàs un canal pitjor del que tenies. Però clar, com intentem solucionar això? De vegades, i el que sol passar és, ho implementes, la novetat, moltes incidències, però després una mica, diguem-ne, que es regularitza i arriba a un punt en què les incidències són algo normal. Llavors, hi ha estats de les incidències, i l'Ajuntament pot triar quants estats vol tindre. Per exemple, vale, l'accepto, estic en tràmit, necessito unes peces, una farola, un exemple, i trigaran 2 setmanes a arribar-me, s'està processant, s'està fent, pot anar allà i marcar amb un spray dient, vale, ja estic començant l'actuació, i llavors això ja, clar, és un consell que jo dono que es podrien organitzar ells, jo no sé com, però al tindre aquests estats, automàticament el ciutadà ja se sent escoltat, perquè cada vegada que canvien d'estat li arriba una notificació al mòbil.
El que ha fet la
incidència, amb la qual ja tu ja sents una mica
que no
he perdut el temps, sinó que m'estan informant, i a més l'Ajuntament pot escriure a cada estat de la incidència què està passant. I llavors, una vegada resolta, el que hem implementat ara, perquè què hem descobert? les xarxes socials pels ajuntaments el que serveix és per criticar-los. O sigui, tota la mala gestió...
Els ajuntaments i per tots.
Bueno, per tothom, però com el target en aquest cas és ajuntaments, el que hem vist parlant amb molts ajuntaments és que les xarxes socials el que serveixen són una mica doncs, per dir la mala gestió que s'està fent de la part d'incidències. Llavors, el que hem volgut és utilitzar aquest mateix canal per revertir una mica aquest estat i només quan la incidència s'ha resolt satisfactòriament és quan l'aplicació et deixa publicar les xarxes socials. Mm. Un missatge positiu, no negatiu. No? Això és la implementació que hem posat per la fira de Municipàlia, perquè dintre del paquet nosaltres el que fem anualment és posar 3 o 4 noves funcionalitats dintre de l'app. Com traiem aquestes funcionalitats? Escoltant els ajuntaments i si tenim molts feedbacks de noves
funcionalitats. Ara n'hem explicat una, que seria aquesta òbvia i tòpica de denunciar situacions. Quines altres funcionalitats té una app com la vostra, per exemple?
Ara, llavors, el que vam descobrir, bueno, això una mica també basant-me en la meva pròpia experiència, és com es comunica l'ajuntament a mi, com m'informa de les coses que passen. Jo veig que en un poble petit, si em tallen un carrer, m'han tallat el 30% de tots els carrers del meu poble. Llavors, clar, això es publica a la web o es publica al Facebook, però tu has de ser reactiu. O sigui, has de mirar els canals de comunicació que tenen. El que vam posar és dotar l'aplicació d'un canal de comunicació. Un canal de comunicació per informar que es tallarà un carrer, que hi haurà un tall de subministre o que comença la festa major.
Un push, com? Diríem així? T'arriba un push?
Bueno, és un muro on tu pots anar consultant tot el que es va fent i l'Ajuntament pot publicar el que vulgui. Però, a més, dintre del back office, l'Ajuntament pot triar quin d'aquests comunicats realment és suficient important com per enviar un push. Jo sempre dic el mateix. Tot en push, tot no té la mateixa importància.
Un push, per si algú no és conscient del que és aquells avisos que t'arriben
obligatòriament.
Ja. Diguem, que te sonen al mòbil un avís. Per si algú...
Llavors, una mica, des de l'Ajuntament, no, qui s'encarregui de gestionar-ho, el que pot decidir és si envia push o no.
Val.
Si envia push, li arriba, bueno, clar, si tens les notificacions activades. I quan les desactives? Quan realment és algú que es converteix en un spam. Per això sempre intento dir, si jo envio una incidència, espero rebre un comunicat. Si passa alguna cosa important al meu municipi, espero rebre un comunicat. Si tot el dia m'estan enviant notificacions push, la desactivo.
Val.
És una mica...
Va. Això, una curiositat que tinc, vosaltres teniu una app d'aquestes funcionant a Tarragona, una funcionant a Ascó, tant hi fa un ajuntament gran que un ajuntament petit, menut, on la discussió no és tant el tamany com si l'organització és àgil i capaç de moure's.
A la Pobla tenen tot el municipi impoluto i han arribat un munt de comunicacions i després el bo és seguir una mica el feedback, no? Quins comentaris hi ha a les botigues d'aplicacions, què diu la gent al Facebook i el feedback és bo, no?
Però per tant depèn més de la voluntat i de la capacitat de gestió de l'Ajuntament fins i tot que no de la tecnologia en si, diguem-ho.
Clar, lògicament nosaltres el que posem és el canal i sota la nostra experiència podem dir com altres ajuntaments i aconsellar, però clar, lògicament les brigades i les solucions les ha de posar l'Ajuntament.
Mm. Tu abans deies, la vostra empresa Tecnodac fa molts anys que treballeu en temes de software a mida, etc., que és un mercat, m'imagino, que molt dur, cada vegada més dur, perquè cada vegada n'hi ha més plataformes prefabricades o... que no són el mateix.
Però no és cap on anem.
Sí.
O
sigui... No, però la pregunta que et volia fer era, encara que això no sigui així, per exemple, avui en dia la gent diu, amb un WordPress faig. D'acord, amb un WordPress faig, però hi ha les limitacions que n'hi ha, no? Però sí que és veritat que les empreses que heu tingut durant anys, que heu viscut un poc del treball artesanal, entre cometes, de fer molt de cas del client, que el client exactament necessita i tal, ara estan en una situació complicada, perquè tot això doncs és més barat no, a la llarga no és més barat, però aparentment és més barat, etcètera, etcètera, i us obliguen a crear productes com aquest?
Sí, sí, a veure, nosaltres el que intentem sempre és fer softwares a mida, utilitzant frameworks o utilitzant la tecnologia que sigui, però no implantem la tecnologia, sinó escoltem el client i li diem què necessita. Lògicament, si necessita per la seva empresa un WordPress, li muntem un WordPress. Si necessita un Joomla, li muntem un Joomla. O sigui, analitzem les necessitats del client i el que fem a mida és no solament el software en si, sinó assessorar-lo cap a on ha d'anar, què necessita.
Sí, però estaries d'acord amb mi que està passant això, de que pot ser fa 5 anys, 6 anys, no era tan habitual. Jo a vegades tinc la sensació de que, si em permets la broma, de que sempre n'hi ha un listillo a l'empresa que diu, ah, això ho arreglem amb un WordPress. I que això ha complicat molt la vida de les empreses de software.
Jo crec que no. Bueno, o sigui, simplement s'ha donat una solució per a empreses que necessiten això. I, de fet, està bé, perquè, primer, aquestes solucions el que donen és, primera, una solució econòmica que les empreses poden implantar-se aquests softwares a baix cost i, quan creixen, ja vindran a buscar-nos a nosaltres quan necessitin solucions a mida.
Ah, veus? Això és una visió...
Clar, perquè
interessant de la jugada.
Al final, totes les empreses... O sigui, recordo antigament que per què necessito una web? I això va evolucionar, per què necessito una botiga online? I això després va evolucionar, per què necessito una app? Al principi de desenvolupar per apps, no sabíem quin eslògan treure d'explicar la necessitat que tenia una app. Avui en dia ja no cal treure cap eslògan de per què necessites una web. És que no tinc una web.
Avui quasi és al revés, has d'explicar per què necessites una web, no per què necessites una app.
No, ara tampoc.
Hi ha més gent amb apps que amb webs.
Clar, ara ja tampoc. Inclús nosaltres que muntem moltes botigues online, avui un client m'ha dit necessitaríem no fer la web responsiva, perquè encara ve de fa temps i a més és una web bastant gran i fer-la responsiva és el que estem treballant ara. I avui mateix m'ha trucat i m'ha dit és que jo crec que seria millor muntar una app. I dic, vale, sí, podria ser una altra solució. Mm-hmm. És a dir, que avui en dia ja no cal explicar, una app et donarà un negoci a la mà, a l'usuari, abans era una mica, ara ja és algo obvi. Pues és una mica, perdona, és per tancar el que deia abans. Si hi ha solucions econòmiques, això vol dir que aquestes empreses entraran al mercat. I segurament en algun moment, ojalà que els hi vagi molt bé, evolucionin, i llavors potser és quan hem d'entrar nosaltres a desenvolupar-li la part de que aquestes eines més econòmiques no donen.
Des del punt de vista tecnòleg, com a enginyer, tu no ho sé, però igual com en estudiaves ni vas estudiar mai l'app, perquè encara no devia existir.
No existia. Bueno, nosaltres llavors sabíem Nokia i es programava amb Java i alguna cosa havíem fet, però...
Pura prehistòria.
Sí, clar, però no era...
És fascinant veure't obligat a estar tot el dia, o és cansat, veure't obligat a estar tot el dia
Mira,
aprenent coses noves.
Depèn del dia que m'ho preguntis.
Bueno, t'ho pregunteu
avui. Perquè saps el que passa? Que de vegades fascina molt l'investigar i descobrir noves coses. Et dona com aquest repte i aquesta vidilla que quan treus algú que has lluitat per treure i al final et surt, és molt gratificant. Però el dia a dia, de vegades, de dir, ara treuen un nou sistema operatiu, sense dir marques, vamos, les dues principals, cada cert temps, i fallen quatre coses perquè han canviat el protocol de comunicació, perquè han sortit nous dispositius, perquè el sistema operatiu ara es fa d'una altra manera, perquè han canviat el llenguatge de programació. Clar, en aquests moments és quan dius, doncs ara he de canviar-ho, aprendre-ho, però no perquè vulgui, sinó perquè els meus clients ho necessiten. I llavors aquests són els moments que dius... I normalment sempre passa igual, quan hi ha un pic de feines, quan passa això. Quan estàs més... A l'estiu mai passa més.
Mai apareix algú amb alguna idea brillant.
No, ni s'actualitzen softwares, ni, i quan s'actualitzen no hi ha problemàtiques. Però això és com... Si em preguntes quan cauen més els servidors? El dissabte.
Això és una estadística real?
No, això és una estadística... No és real, no és real, però la nostra experiència, que jo sempre penso, clar, ens en recordem més dels dissabtes, perquè és quan hem d'anar a solucionar-ho i no ens agrada, i no ens ve de gust. Però sí que és veritat que, clar, com a servei, de vegades, queda, i també una mica junt amb el tema de que si t'agrada el tema de la tecnologia, de vegades et trobes aquestes coses, no?, que dius, ara resulta que hi ha un forat de seguretat, no sé què, d'anar dissabte a actualitzar els servidors. Doncs aquí no. Quan et surten coses xules o quan crees una aplicació i veus, sobretot, que la gent la utilitza i la troba útil, llavors sí. Si m'ho preguntessis, llavors diria, és el millor del món.
Per exemple, ara vosaltres heu estat a la fira aquesta, Municipalia, que, si no tinc mal entès, és una fira on, diguem, es posa a l'abast d'ajuntaments, corporacions locals, etcètera, etcètera, tota mena de productes de tot tipus.
No? I càmpings, no, també hi havia, també era de càmpings. Bueno,
quina reacció tenen els ajuntaments? Suposo que és la gent que més li pot interessar un producte com aquest.
La veritat és que...
N'hi ha curiositat? O,
sí.
O pensen primer en quin embolic m'estic clavant?
Bueno, tinc de tots els exemples possibles. Jo crec, bueno, molts exemples, si més no. Ajuntaments que ja estan desenvolupant alguna cosa, fins aquí ja no sé quin resultat tindrà, algú propi. Ajuntaments que ho fan a través de la web, ajuntaments que tenen un sistema de gestió interna però no tenen la part, diguem-ne, mòbil, ajuntaments que no s'ho plantegen perquè ja sigui perquè la mida del municipi no ho requereix, perquè no tenen por de que això se'ls vagi contra ells, perquè a veure com solucionaran, que primer tenen un problema més infraestructural de personal, i diguem-ne aquesta seria la part negativa. No? Com a positiva, jo he trobat una gran resposta. Els ajuntaments interessats, els he explicat, els he agradat, tenien preguntes, he tret molt feedback per possibles millores futures, i inclús ajuntaments que m'han dit d'utilitzar-ho a nivell intern, és a dir, no per obrir-ho al públic,
sinó per controlar...
per les seves brigades, i això sí que és veritat que bueno, no ho havia...
No és un mercat.
No està concebida perquè sigui així, però sí que és veritat que, bueno, clar, les brigades van i llavors fan l'actuació i ells mateixos pues, poden tenir tot un estadístic, imprimir-lo al seu format que utilitzen.
Això n'hi ha una part que m'imagino que també la deveu controlar vosaltres, que és el back office, clar, perquè...
Bueno, el back office nosaltres li donem control amb ell, nosaltres estem de suport.
No, perdó, ho he explicat mal. És a dir, per a poder fer servir de forma útil aquesta utilitat ha d'haver un programa que la gestioni, perquè si no, no podríeu adaptar cada app a el que seria... l'estructura del municipi, aquesta part en web, que m'imagino que és en web.
Sí, és en web.
Suposo que és en web.
És una versió web.
Forma part també, per tant, del mateix paquet.
Sí, o sigui, nosaltres el que donem és tot un sistema d'incidències. Un sistema d'incidències. Llavors, a partir d'aquí, el que fem és obrir la possibilitat de, si ells tenen un sistema d'incidències i l'empresa que els hi porta té algun tipus de mecanisme per sincronitzar-ho, li sincronitzem en el seu. Però dintre d'allà doncs, pot veure coses com les fotografies.
Però si no té res, diguem així.
Si no té res, ja li
funciona.
Allà tens la llista. A més, pots crear-te perfils. Perfils perquè de vegades hi ha diferents departaments que solucionen o han licitat algunes parts. I inclús dintre dels plecs, de vegades, el que es posa és dir com a màxim s'ha de donar resposta en 48 hores. Això ho poden després mirar com a administradors. Quant de temps de resposta ha trigat el departament o l'empresa que ho porta i es poden crear diferents perfils per, diguem-ne, ja portar cada tipus d'incidència a la persona que l'ha de solucionar. I una cosa molt bona que he rebut de feedback dels ajuntaments és que, clar, fa la incidència un ciutadà, de vegades, feedbacks diferents. Dos em van fer gràcia, vaig trobar-los interessants. Un em va dir, clar, hi ha molts camins o carrerons que no passa la brigada mai, perquè són quatre veïns i no se sol passar cap allà, o és un camí privat i això, però forma part de l'Ajuntament. Llavors, allà mai es va fer una actuació, no sé que sigui algú de la zona. Llavors, això ens diu que els fa conèixer aquests llocs que de per si els tenen com una mica allà, diguem-ne, en segon
plan. En el fons entra, diguem, la realitat dins de les cases, no? Perquè... un ajuntament, per més control que tinga del seu propi municipi, no deixa de ser un edifici tancat on hi ha uns senyors que estan allà en unes taules. No? Un poc la gràcia que jo crec que té tota aquesta cosa de les apps és que penetra les parets, no? que les tomba d'alguna
manera. Que tots són partícips de la millora, en el fons. O sigui, pot veure's com algo negatiu. No? Necessiten... posar una aplicació i jo li he de dir, no, a veure, no li has de dir, tu ets partícip de que el teu municipi estigui bé. Diguem-ne que seria una mica la visió que tenim. Però una altra cosa important és que, clar, què és el que passa? Al back office veus les fotografies, la descripció, on està. Llavors, això que li dona l'Ajuntament d'avantatge? Que ja pot anar allà si la incidència més o menys és lo suficientment... està ben enviada i les fotografies reflexen el que és, poden anar ja inclús la brigada ja amb el sistema de reparació i reparar-ho. No han d'anar a buscar la incidència, veure què falta, tornar, o sigui, s'estalvien un viatge, amb el qual s'estalvien recursos.
Escolta, i la part, diguem així, comercial, per entendre'ns. Suposa que gent que ens pot estar escoltant i dient, vale, per això, quina inversió requereix, quant de temps es tarda a muntar... No t'estic dient que facis un pressupost, eh?
No, sí, ja ho tenim definit.
No, però diguem, estem parlant d'una inversió molt gran, estem parlant d'una inversió petita, estem parlant d'un temps de desenvolupament llarg, algú que tingui interès en un producte com Apps i Vitas...
Va depenent del nombre d'habitants.
Del nombre d'habitants?
Sí, perquè hi ha una relació d'ús. És a dir, si són 3.000 persones, doncs la usarà un 15 o un 20% de la població, si són... 250.000 persones o 70.000 persones.
Això vol dir que la infraestructura necessària és diferent?
La infraestructura com a software no, però com a hardware, on s'allotja, el tràfic de dades, tot això sí que és equivalent a això. Però la diferència de preu estem parlant que ronda els 3.500-4.000 euros.
I de temps? Perquè com que vosaltres... 20 dies.
Bueno, bàsicament...
Com que teniu aquest paquet... Diguem, 20 dies el paquet estàndard, per entendre.
En 20 dies el paquet estàndard, que entra l'adaptació de la imatge corporativa del municipi. Nosaltres, això no està dintre del paquet bàsic, però si volguéssim, li podríem crear nosaltres la imatge, perquè de vegades diuen als ajuntaments, vale, doncs posa'm l'escut. Un escut dintre d'una icona d'una app no s'acaba de veure clar. Llavors sempre diem que dintre de la imatge corporativa, doncs una mica que s'inventin...
Una mica de gràcia.
Sí, que li donin més el toc...
Que no siguin tant.
Més el toc d'aplicació, no? I llavors, doncs una mica entra en joc aquesta adaptació, l'assessorament de muntar-la, pujar a les botigues d'aplicacions. Apple triga 8-10 dies en validar-la, perquè Apple, quan es puja, una persona mira l'aplicació que sigui correcta. No solament hi ha un software que analitza si realment està bé l'aplicació, sinó que després l'aproven físicament.
Totes les aplicacions?
Totes les aplicacions.
Totes?
Totes.
Però això és una bestiesa.
Si em preguntes, però el tio se la instal·la, jo no ho sé el que fa, però sí que jo, per exemple, tinc l'Analytics configurat i jo veig que està usant l'aplicació. No sé si ho fan amb un software o...
Estem parlant de milions d'aplicacions a tot el món.
Sí, per això suposo que els timings són... I sí, sí, de vegades... Si alguna ens l'han rebutjat, una persona ens explica què és el que no està bé. O sigui, coses de dir, però com ha mirat això? Vale, vale.
Està bé, està bé. No, no, està bé.
Per això una mica els temps, Android ja, per exemple, no passa. Android en 2 hores tens l'aplicació funcionant. Per això una mica al marge d'uns 20 dies, perquè Apple no deixa gaire clar quan triguen exactament o quan poden trigar.
I una última cosa en aquest sentit, evidentment, la difusió després, el que és important és que l'Ajuntament o la corporació entenga que no n'hi ha prou en posar l'aplicació allà.
Poses allà i està...
Que la feina és precisament la del terreny, la del...
Clar, això a banda, també ho farim, però ja és a banda.
La part aquesta de comunicació.
Tota aquesta part. Nosaltres, de base, el que donem és una mica... diguem-ne, una manera de dir uns passos a seguir per informar el ciutadà de la posta en marxa d'aquesta iniciativa per l'Ajuntament. Però si a més no tenen una empresa de comunicació, com nosaltres també estem en una empresa de comunicació, som una empresa de comunicació, una empresa de software junta, podem donar aquest servei, però això és a banda. Podem donar-lo, podem assessorar-los de com fer-ho i el que necessitin. El fàcil, el bo, és que realment no és el mateix informar a nivell mundial d'una aplicació que informar a nivell local, que en si ja tenen, diguem-ne, ells mateixos. Normalment, si és un poble gran, té un gabinet de comunicació i ja saben com arribar al ciutadà.
Però nosaltres també... Els pobles més menuts, deu ser curiós, aquells que encara tenen megafonia, escoltar l'anunci d'una app per la megafonia és com juntar-lo millor de cada món, eh?
Sí, jo estic esperant a veure si el meu la implanten i, a més, tinc la megafonia davant de casa meva, si ho sentiria... Però clar, és el que diem, alguna cosa, diguem-ne, tan físic, tan offline, si no estàs a casa no sents la megafonia. Amb la qual cosa, sí funciona, però sí estàs. Mm. Llavors això el que et dona és, si t'informen d'algú, l'altre dia van informar d'un canvi d'horari i vaig pensar, mira, si tinguessin l'aplicació ja...
Està bé. Carlos Cuenca, sí. Un dels creadors d'aquesta app Civitas, si algú vol entrar en contacte amb vosaltres, imagina www.appcivitas.com.
Sí, allà és... està tota la informació, a més es poden descarregar una demo, es diu Civitas, que té la imatge corporativa de Civitas, i allà poden enviar avisos, i jo normalment si vaig veient, perquè ara d'últimes han hagut bastantes descàrregues, suposo que bueno, doncs els ajuntaments que estem en contacte se l'han baixat per una mica fer un tastet de com funciona. Si m'arriben les incidències, les veig jo, les poso realitzades perquè vegin una mica com funciona de les xarxes socials i com arriben els missatges al mòbil perquè puguin fer el tastet. Però es pot descarregar d'allà i veure-la.
I allà et troben el contacte.
Allà està el contacte a l'app, però bueno, una mica perquè també facin una mica de testing.
Molt bé, doncs escolta, moltes gràcies per la feina que feu i per haver volgut compartir aquesta estona aquí a VilaWeb amb nosaltres explicant-nos App Civitas, aquesta aplicació que serveix per millorar la relació, sobretot per millorar la relació entre les corporacions locals i els seus ciutadans. Carlos, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
La costa de Barcelona-Maresme, tot l'any. A la tardor i a l'hivern, al Maresme hi trobaràs bona gastronomia, torres de guaita i castells, museus, jaciments arqueològics, modernisme i un munt d'activitats esportives i lúdiques per gaudir amb la teva família. No us la perdeu. Visita la nostra web costadebarcelonamaresme.cat.
T'agrada la muntanya? Vols saber quines són les tendències d'esquí, snow, trekking o escalada? Ets un apassionat de les històries de muntanya, de guies i mapes? Doncs vine a la Fira de la Muntanya i del Llibre Vic Collsacabra 2015 i trobaràs totes les novetats de la temporada, a més del mercat d'ocasió i una allau d'activitats per totes les edats. Del 6 al 8 de novembre al recinte firal al Sucre de Vic i a l'Esquirol i Cantoni Gros. Més informació a vicfires.cat.
En Joan Jofre t'ho resol.
Joan Jofre, bon dia.
Molt bon dia. Avui porto un tema diferent.
Com cada dia?
No, diferent no, perquè fa uns dies, recordes que vam estar parlant de si un iPad substituiria amb un ordinador portàtil?
Sí.
Ara me'n vaig a l'altra punta. Avui parlarem dels ordinadors de sobretaula.
Això existeix?
Molt.
Ah, sí?
Molt, sobretot, a veure... A les cases encara en queden, i a les empreses pràcticament tot el que hi ha.
Això és veritat. Les empreses
són ordinadors de sobretaula.
Però el portàtil ho està resant bastant, tot.
Sí, sí. Si algú a casa seva es vol comprar ja un ordinador, a no ser que sigui algun especialista, aquests que es dediquen a jocs, o els que fan disseny o tot això, un portàtil et soluciona el problema. I encara més un iPad. A una tauleta, que és el que dèiem fa uns
com
dies.
Ja dèiem fa uns dies.
Com ja dèiem fa uns dies. No, però avui volia parlar perquè, clar, resulta que sí, que se n'estan venent molt pocs d'ordinadors de sobretaula. I llavors el que volia és aclarir alguns conceptes de gent que diu que tinc un ordinador de sobretaula, que ja em comença a anar lent. Si això ho hagués hagut de dir fa 2 o 3 anys, diria tinc un ordinador de sobretaula que va com un tro. Però no, ara ja li comença a anar lent. I anem a veure com podem ampliar-lo perquè això sobrevisqui un parell d'anyets més i ens doni servei sense gastar molts diners.
Molt bé.
Llavors he posat 5 punts de coses que podem canviar amb un ordinador sobre taula per donar-li una mica més de vidilla i que això comenci a funcionar. I després, si ens queda temps i hem de llançar l'ordinador de sobre taula, explicaré com podem muntar un ordinador nosaltres.
Amb l'antic o amb un altre?
Aprofitant algunes peces de l'antic i muntant-ne un de sencer per a nosaltres mateixos. I com fer miricolaix per muntar-nos un ordinador.
Doncs va, a veure si arribem.
A veure, per ordre d'importància, que no serà després el que les diré, perquè ja veureu que després les explicaré per ordre de facilitat de fer-ho. Però per ordre d'importància, el primer que faríem per donar-li més velocitat és canviar la CPU. La CPU és el que fa els càlculs, el que li dona la velocitat.
El processador.
El processador, el que diu... El disc, tu llegeix, el disc llegirà, però després li dona la informació, calcula, gestiona la targeta, del wifi, o sigui, ho gestiona tot. Si tenim una CPU més ràpida, anirem molt més ràpids. Uh-huh. Però aquest l'explicarem l'últim perquè és el més complicat de canviar. Dos, ampliar la RAM. Cada vegada més els ordinadors necessiten el software, millor dit, necessita més RAM. És a dir, allò que fa un temps dèiem, és que m'he comprat un ordinador amb 4 GB de RAM, avui 4 GB de RAM acostumen a anar justos. Uh-huh. 8 GB és el mínim minimorum per anar per la vida.
Seria la memòria interna de l'ordinador.
Què és la memòria interna? La targeta gràfica, que és la targeta que tots els ordinadors tenen per gestionar i passar la informació de la CPU, que abans estàvem explicant, amb una pantalla perquè nosaltres la puguem veure.
Que això implicaria els vídeos, etc.
Clar, però encara que no siguin vídeos, és a dir, un ordinador sempre està fent gràfiques,
sí.
Sempre està fent coses. És a dir, quan més ràpida la tinguis, encara que no serà la CPU que farà les sumes més ràpides, però com que s'està tota l'estona dibuixant, això t'ajudarà molt per entrenar-la. Mm. Encara més, un disc, canviar el disc dur, fer-lo o més potent o fer-lo més ràpid, ja donarem les idees amb els discos aquests que ja no es mouen, sinó que són d'estat sòlid, i finalment, per si de cas que no ens oblidéssim, canviar la targeta de wifi o la targeta de xarxa.
Ah, sí.
Oh.
Per si de cas?
Per si de cas, sí. Parlant de la... Espera, t'ho explicaré al final de tot. Va. Primer de tot, el de la RAM. El de la RAM és important. És a dir, heu de pensar que 8 GB és el mínim que hauríeu de tenir al vostre ordinador. Us deixo un link d'un dels fabricants més importants de RAM del... No, dels comercialitzadors més importants de RAM del món, que et baixa un programet en el teu ordinador, és segur, no, hi ha, no patiu, no hi ha cap problema. És un, són gent molt, molt solvent.
Qui
baixa
són? Qui són?
Memory-X.
Memory-X.
Baixa un programa en el teu ordinador i aquell programa t'identifica quin ordinador tens, sap quants slots, els slots són els llocs on tu pots anar posant targetetes de RAM. Pots tenir-ne un, dos, tres és difícil, un, dos, quatre forats per anar posant targetes de RAM. Com que sap quina CPU tens, quants forats tens i què és el que tens actualment en el teu ordinador, t'aconsella i et diu, en aquest model d'ordinador tu pots posar fins a, i amb la RAM que tu tens has de comprar aquest model.
Clar, tot això ho diu.
Home, i després t'ho venen.
Ah, mira.
Clar, no és... No són les hermanites de los pobres.
T'ensenyem aquesta mà i després...
Clar. O sigui, et dona tota una sèrie d'arguments. Penseu que us pot passar, que això acostuma a passar, que si teniu 4 gigas de RAM i dos llocs per posar targetes de memòria, tindreu dos targetes de 2 gigas. Amb la qual probablement haureu d'agafar la que teniu, treure-la, guardar-la molt ben guardada en un armari o en un calaix de la vostra taula i dir-li adeu perquè no en fareu res de la que teniu. I haureu de comprar. Afortunadament, la RAM en aquests moments és molt barata. Què més? Els discos durs. Això és molt important, perquè canviar el disc dur per un... Canviar, perdó, he dit la paraula equivocada. No canviar, sinó afegir un disc dur d'estat sòlid que és molt més ràpid que els discos durs, això el que fa és que la informació vagi molt més de pressa cap a la CPU. És a dir, a nosaltres el que ens interessa és que la CPU estigui tota l'estona treballant i no s'estigui mirant les musaranyes. Per tant, si el disc, tant de gravar com de llegir, és ràpid, la informació anirà molt més ràpida. I recordeu quan us triga a arrencar un ordinador? Que és molt,
i tant.
Poseu-li un disc dur de SSD, sòlid, i veureu com en menys d'una tercera part del temps teniu l'ordinador en marxa. Llavors el que us aconsello, com que normalment els ordinadors de sobretaula tenen espai suficient, I tu, si traieu la tapa, veureu que allò està buit, pràcticament està tot buit. Doncs el que podeu fer és afegir un disc SSD com a disc d'arrencada, allà on tindreu els programes, on tindreu tot allò que s'està movent tota l'estona, i deixeu el disc que teniu ara com a un repositori per guardar pel·lícules, coses d'aquelles molt que ocupen molt d'espai, però que us és igual que la pel·lícula la llegeixi molt de pressa, com que ha de llegir-la a la velocitat que vosaltres la veureu a la pantalla, que sigui més o menys ràpid el disc, home, no ha de ser més lent del que la necessiteu veure, però tant no són de lents els discos d'ús avui. O sigui, penseu que podeu posar un SSD com a disc principal, que no cal que sigui molt de molta capacitat, 250 gigas ja serveix, i allà hi podeu posar que sigui l'arrencada, que tingueu els documents més importants amb els que esteu treballant sempre, els tingueu allà, i que allò us faci anar molt més ràpid a l'ordinador. Normalment, els ordinadors tenen, normalment, fins a 4 connexions per posar discos durs. Teniu en compte que gairebé tots tenen dues d'ocupades, el primer disc dur que teniu, amb el que esteu treballant, i el disc òptic, o un CD, si encara n'hi ha, o un DVD. O sigui, si teniu un lector de DVD i teniu un disc, ja són dos els connectors que teniu ocupats per posar-hi més discos. Mm-hmm. El tercer disc no heu de tenir cap problema per aquest SSD, no heu de tenir cap problema per posar-lo. Només una cosa, el quart tampoc hauríeu de tenir problema, però us heu de fixar si el que teniu és un connector o un disc IDE o un disc SATA. Això mira en el disc o amb les especificacions del vostre ordinador.
No és més complicat que això, perquè no estàs dient unes paraules que ja...
No, a més, s'identifiquen molt ràpidament. El disc IDE és aquell que el cable que arriba fins al disc és molt ample perquè té molts fils connectors. És un... La informació va en paral·lel, és a dir, un bit al costat de l'altre arriba en el disc dur. Uh-huh. El SATA, la S del davant, és de serial. El SATA és un cable molt petitó perquè els bits van un darrere l'altre, no van tots en simultani. Tot i això és més ràpid. Uh-huh. Però ho veureu en seguida. Us volia comentar, només un comentari. Els paral·lels, o els IDEs, quan està connectat el disc òptic, no li connectaven en el mateix lloc un disc de veritat, vull dir, un disc d'un SSD. Perquè com que van a la velocitat del més lent, i el disc òptic normalment és molt lent, estaríeu sacrificant aquell disc i aniria molt lent. O sigui, de fet, encara que tingueu 4 connexions, de veritat, si teniu IDEs, només en teniu 2 de connexions, per posar 2 discos. Això només perquè ho sabeu. Tercera cosa que també és bastant fàcil de canviar, és canviar la targeta gràfica. Uh-huh. La targeta gràfica, que és allò que dèiem, és el que remena tots els bits per treure'ls a la teva pantalla, quan més ràpida, més de pressa veureu la informació. Sobretot ara, que l'altre dia explicàvem com veure Netflix o com veure altres coses per pantalla, heu de necessitar una targeta que li dongui canya a l'ordinador i que sigui capaç de que vosaltres veieu una pel·lícula en el vostre ordinador. Pràcticament totes ho són, però quan més potència tingui, més alliberada estarà la vostra CPU de fer altres
com
feines.
Com van de preus?
Una targeta gràfica bona, molt bona, que la fan servir els jugadors, us podeu gastar tranquil·lament 300 o 400 euros. I n'hi ha de més cares encara. Però una bona targeta gràfica per treballar normalment, per sota de 100 euros la trobareu. D'acord. Molts ordinadors de sobretaula venen amb la targeta gràfica incrustada, que és a dir, que no es pot treure dins de la targeta de la placa base. Però sí que el que podeu fer és desconnectar-la lògicament. Lògicament vol dir que no hi ha un interruptor físic, però el programa de l'ordinador, la BIOS, permet desconnectar aquella targeta i posar la vostra. De la BIOS ja en parlarem, ara m'he passat més del compte. La targeta gràfica, us heu de fixar que tingui un connector que us ho permeti el vostre ordinador. Hi ha 3 tipus de connector. Si en dubteu, traieu la que teniu, mireu el connector, us anireu amb la targeta a la botiga i en demaneu una com aquesta, però molt més ràpida. i s'ha acabat tot el problema. Però només perquè ho sapigueu, abans tenien una connexió PCI i ara tenen una connexió normalment o AGP o PCI Express. I alguns ordinadors tenen a la seva placa base totes les connexions perquè les podeu posar.
Molt bé.
Sigueu conscients que la targeta aquesta gràfica porta una de CPU. En la foto que us poso que sortirà l'article, veureu que totes les targetes gràfiques, a més, porten un ventilador, pràcticament, enganxat a sobre la CPU o un dissipador de calor molt important perquè aquestes CPUs, que es diuen GPUs, perquè és Graphic Processor Unit, aquestes CPUs dissipen molta calor, o sigui, consumeixen molt i tiren molta calor a l'exterior. I hem de posar-li algun sistema perquè no es fongui el xip. També tenen molta memòria, és a dir, perquè han de representar tot el que nosaltres després veurem en el nostre monitor. Quanta més resolució vulguem, més memòria necessiten. I al final tenen les connexions, allò recordeu que alguna vegada n'hem parlat, tenen les connexions pel vostre monitor. Si teniu encara un monitor analògic, busqueu una amb un connector analògic, no sé què, vulgueu tirar a la casa per la finestra i canviar-ho tot i comprar un monitor digital, però estem parlant de que estem estalviant, no tirant la casa per la finestra. Quart, la targeta de xarxa, que és molt important, perquè a vegades ens despistem. La targeta de xarxa té una velocitat d'enviar i rebre bits. Les de fa uns anys eren de 10 megabits. Uh-huh. Al cap d'un temps van sortir les de 100 i les d'avui són d'1 gigabit. Clar, un gigabit és ràpid, allò. Sí, però heu de mirar què és el que teniu, si la de 10, la de 100 o la de 1.000, i intentar anar a la de 1.000, que és com més de pressa us sortirà la informació. També és cert que si l'únic que feu servir la targeta de xarxa és per connectar-vos a internet, clar, a internet no anirà a més de 300. Per tant, amb un gigabit us en sobrarà. La de 100 us quedarà curta, però la d'un gigabit us en sobrarà. Uh-huh. I sobretot, penseu que la targeta es connecta via cable amb algun router o algun switch, vigileu que allà també sigui de la mateixa velocitat. És a dir, si muntem la gran targeta
i el connectem
amb un lloc que va a 100, doncs per molt que tu siguis el més ràpid de l'oeste, allò anirà lent. I una tonteria que a vegades se'ns passa per alt. El cable, no tots els cables serveixen per tot. És a dir, el cable també està homologat per una velocitat. És a dir, si li posem un cable dolent o un cable d'aquell que l'hem fet nosaltres engrapant i bueno, fent marranades, allò no us funcionarà prou de pressa. O sigui, penseu que heu de tenir un bon cablejat. I això, a més, en parlarem un altre dia de tot el tema de cablejat.
Les coses que hem de tenir en compte.
I espera que encara en queda una altra, perquè si en lloc de targeta anem per wifi, hem de saber quin tipus de wifi nosaltres tenim en el nostre ordinador per connectar-nos. Mm. El wifi antic, ara també torno a parlar de la prehistòria, que era el B, el 802.11b, només anava a 11 megabits, allò era lent. El G, que va sortir al cap de molt poc temps, el duplicava, anava a 22. Uh-huh. I el N, que és el que ara trobem per les botigues, el que està a tot arreu, com a molt, ens dona 54. O sigui, si nosaltres tenim una connexió a internet de 300 megas, però el nostre wifi és de 54, no us esforceu que no passareu de 54. Ja podeu anar pagant cada mes la factura de tenir fibra òptica, però el wifi no passarà de 54. Ja comencen a haver-hi el que se'n diu el 802.11ac, que arribarà fins a 400 i diuen que pot arribar fins a 1 gigabit. Però això pràcticament no hi ha cap targeta. Comencen a haver-hi els dispositius, els punts de wifi que comencen a tenir-ho, però no hi ha que ningú ho tingui. Per tant, si voleu anar de pressa, heu de tenir un cable fins al vostre ordinador que us doni una bona connexió a internet.
I un cable...
I un cable que sigui de veritat. Normalment, tots els que comprareu d'aquests empaquetats, vull dir que us els han fet amb una fàbrica i que són industrials, tots aquests funcionaran ja. Ja no se'n fan cables senzills. Uh-huh. Però verifiqueu-ho quan el aneu a comprar. I pel final, que em sembla que no ho podré explicar, és canviar la CPU. Per tant, ho deixarem per la propera setmana perquè volia parlar del que és la placa base. Ja us ho avanço avui. És a dir, canviar la CPU vol dir, pràcticament segur, canviar la placa base del vostre ordinador. I si abans he explicat que fins ara era senzill, comencem a elevar i a posar una mica alt el llistó. Canviar la placa base no és per aquells que tenen una mica de por quan li treuen la tapa de l'ordinador. No, però, a veure, l'eina principal que necessitem per fer tot això és un tornavís Philips, d'aquells d'estrella. No necessitem res més. Amb un tornavís d'estrella tenim tota la feina feta.
I saber què toques. Però bé, tot això...
Però això, a part de que us trobareu molts llocs que us ho explicaran en vídeos, etcètera, el que heu és, amb un paper al costat, és d'anar dient, he desconnectat això, he desconnectat això. És a dir, que després no us obrin peces. Que no us passi.
Hem d'anar deixant les molles de pa per saber
no,
el camí.
I apuntar els cargols que traurem, anar-los posant i anar-los anotant, perquè hi ha cargols que són més llargs, hi ha cargols que són més curts. Clar, si tu tens un cargol així, i o així de llarg, i el vols posar en un lloc que el forat és així, no t'entrarà. És a dir, ni que vagis amb el martell, però et sortirà per l'altre costat de la caixa. Bé, però d'això en parlarem la setmana que ve.
Molt bé. Doncs escolta'm, ens deixes més deures per aquest cap de setmana.
Bueno, però hem posat quatre coses que ja podeu anar canviant, eh?
Doncs ho farem.
Molt bé.
Merci.
La guerra esclata i on de ser, mai no s'esguita la sang, ni els periodistes ni els botxins. La terra es plana perquè ho diu l'informatiu de Canal 9. La pluja ocupa els titulars, camp s'inaugura un hospital, successos, falles i futbol. La mordassa quotidiana, les tisores de la Inquisició, la mentida és moneda de canvi en el regne de l'ambigüitat. Estem farts d'observar sempre el mateix angle de la realitat. Estem farts d'observar sempre el mateix angle de la realitat. L'apocalipsi ja ha arribat a les pantalles de mig món. Via satèl·lit assistim al nostre fatídic destí, acomodats en el sofà. El pa i el circ assegurats per a un país anestesiat que ni tan sols mostra les dents quan alguns membres del govern són acusats de corrupció. La mordassa quotidiana, les tisores de la Inquisició, la mentida és moneda de canvi en el regne de l'ambigüitat. Estem farts d'observar sempre el mateix angle de la realitat. Estem farts d'observar sempre el mateix angle de la realitat. Estem farts d'observar sempre el mateix angle de la realitat. Estem farts d'observar sempre el mateix angle de la realitat.